Doncs ja hi tornem a ser, tot i que en Claudi Puigdes em sembla que aquest estiu no ha parat gaire. Claudi, benvingut al cabaret de nou.
Què tal? He parat una miqueta, tot s'ha de dir. De fet, volia fer moltíssimes més coses, però no sé què passa, que al final el temps d'estiu també marca la pròpia dinàmica de feina i de vida.
Les ganes il·limitades...
I no fa tanta cosa com voldria, encara que em fa moltes altres que no hauria desitjat, potser, o que no hauria pensat mai.
Però ja has tornat amb moltes propostes per l'Espai d'Art que fem cada dimecres aquí, amb convidats sempre de luxe, com el d'avui.
Comencem aquesta temporada amb el Perico Pastor. És un honor tenir-lo amb nosaltres. Perico, què tal? Bona nit, benvingut.
Bona nit,
Claudi. Bona nit.
Motius són sempre clars, és que estàs exposant en una galeria que té un nom molt especial, és la galeria quilòmetre 7 de Saus Camallera, perquè està exactament al quilòmetre 7 de la carretera que uneix Orriols amb l'Escala. Vull dir, Perico, que és una exposició que s'acaballa entre aquest temps d'estiu que estàvem comentant i aquesta actualitat ja més immediata, aquest inici també de curs, tot i que el temps d'estiu encara es manté. Han passat ja cosetes, Txell, com la presentació del cartell de la Mercè d'aquest any.
Avui mateix l'hem vist.
Sí, exactament, feta pel dissenyador gràfic Enric Jardí.
Molt bé.
Sí, no sé si coneixes tu aquesta imatge, Perico.
No, però l'Enric el conec i ja la dono per bona.
Doncs encara que no la coneguis, de fet, nosaltres la podíem veure.
Sí, podeu posar-li també a la televisió gran perquè el Perico la vegi. De fet, la tinc jo al meu monitor, però així el Perico podrà veure també aquest cartell de la Mercè, on cada lletra està formada per diferents cartells al seu torn, també. Estem intentant carregar aquest cartell, és una de les notícies d'actualitat, però, Claudi, n'hi ha d'altres que podem comentar,
sí,
i recuperarem el cartell.
També em sorprèn que, sense veure el cartell, ja et facis confiança amb l'Enric Jardí i el coneixes prou com per pensar que... Ara sí que estàs veient ja la peça.
És un dels millors dissenyadors que té el país, que en té molts, i, a més, perquè el Jardí és una d'aquestes rares avis que és un tipògraf, és a dir, és un senyor que es dedica a la tipografia i en sap un pou, amb lo jove que és, en sap molt, o sigui que... Confirmat, aprovat, sobresalient.
Tu també, Perico Pastor, vas fer el cartell de la Mercè l'any 1986, per tant ja saps quina és aquesta experiència.
Sí, el que passa és que jo no sóc tipògraf i se'm notava molt amb lo de la Mercè 86.
I curiosament, el cartell de la Mercè d'aquest any, com dèiem, d'aquest grafista, Enric Jardí, satisfet la classe política en la seva majoria, cosa que no acostuma a succeir. Els polítics tenen visions molt diferents del que ha de ser un cartell de les festes de la Mercè. En aquest cas, sembla que tothom ha coincidit i ha dit que és el cartell idoni, és ideal, representa la ciutat de manera molt immediata. No sé si tu també tens aquesta opinió i com podries definir la ciutat perquè el seu cartell també s'identifiqués perfectament.
Em sembla que un cartell ha de fer això. El cartell no està perquè es llueixi el grafista, sinó per reflectir i festejar el que es tracta de festejar, amb una imatge que estigui bé, i això l'Enric ho ha aconseguit.
Algunes vegades dèiem que hi havia sorpreses, però també quan es tria una persona coneguda en el món de l'art, ja se sap què és el que pot fer. Recordo el cartell del Pere Jaume, que va ser molt polèmic, però esclar, sabent com és el Pere Jaume, el seu cartell no podia respondre tampoc a un grafisme
exactament.
Com el de l'Enric Jardí, o com tu podies també resoldre. Se sap exactament què és el que es pot esperar d'un artista ja conegut, no?
Sí.
Podríem també pensar que finalment els homes que dominen el món de la grafia, grafistes com l'Enric Jardí, o com tu, que també ets un home que domina la línia, són finalment els idonis, els autors idonis, per resoldre un cartell com cal, perquè sigui funcional i estètic a la vegada?
No.
No?
No. No, no, no vol dir res. Hi ha grafistes que tècnicament són molt bons, però conceptualment són molt fluixos i que poden ser boníssims per fer una determinada feina i a l'hora de fer un cartell de festa major, que és el que és el de la Mercè, es fan un lío, o sigui que no. I en canvi hi ha pintors que tenen un sentit molt sincrètic del que és una imatge i poden agafar una imatge i clac, o sigui que...
Hi ha sempre molta excitació al voltant del cartell de les festes de la Mercè. Creus que potser és excessiva, és de la massa importància
no
a un cartell
sé,
com
no,
aquest?
No ho sé, jo la veritat és que quan vaig fer el del 86 que hi havia als Estats Units, clar, jo era la primera feina així, en càrrec important, i en aquella època el cartell no es pagava, perquè encara estàvem en època enmig de resistència, em va trucar la Marta Tatxer, em va dir tal qual, em van pagar el bitllet. Això sí, jo no tenia mitjans per pagar-me el bitllet, i vaig venir aquí convidat al dinar, amb el Pasqual Maragall, i ho vam presentar, tal i qual. Jo pensava que això, quan feies el cartell de la Mercè, que eres com un torero, que anaves pel carrer i deies, ah, aquest és el tio que ha fet el cartell, no se n'entera ni Déu, és més... Ara hi ha les opis aquestes que són grans i que tenen un cartell fixe, però en la meva època només hi havia els pirulís, i al cap de 5 minuts de posar-hi el cartell de la Mercè ja hi havia el cartell de Celtas Cortos, el del Víctor Manuel, tots tapant, i tornant a posar cartells i tapant-ho. O sigui que els cartells veien una mitja de 7 minuts i mig a la ciutat. Sí, va ser sigui, una lliçó de realisme.
Sempre consta en acte que has fet un cartell de la Mercè, això suposo que sempre és agradable, forma part del teu currículum.
Ho vaig passar molt bé i a més vaig trobar que era un honor fer el cartell de la Mercè i estic segur que l'Enric
és com
també.
Fer el pregó però amb imatges una miqueta, és com fer de pregoner del món plàstic, no, en aquest cas.
A part, l'Enric ja el fa quan té, diguem-ne, un DNI professional, té una carrera a darrere seu i jo estava començant la meva, jo era un indocumentat, és a dir, que per mi que em demanessin el cartell de la Mercè era l'alternativa.
Recordo una mica, Txell, aquesta distribució de lletres, aquell cartell que va fer també Mariscal sobre Barcelona, Barcelona, una certa similitud en aquest sentit, d'aquesta manera de trencar les paraules, no? Aquesta grafia tan particular, aquesta verticalitat, no trobes que hi ha algun punt potser de contacte amb aquella dinàmica?
No, però l'Enric és gràfic i el Mariscal és conceptual, el del Barcelona va fer una època.
Una cosa és el cartell de les festes de la Mercè, l'altra és la festa en si, no sé si tu ets un home molt festiu, sé que t'agrada ballar, això sí, però no sé si de manera multitudinària o més aviat en la teva privacitat, no sé com et manifestes en aquest camp.
M'agrada ballar i m'agraden els petardos molt.
Per tant, vol dir que viuràs la festa amb intensitat o la veuràs
no, em sembla
a la distància?
Enguany me'n vaig. És que he vist el Born i aleshores, com que el Born és la Mercè cada dia, quan arriba la Mercè o la Diada, tinc una certa tendència a migrar.
Doncs hi ha altres cosetes també que marquen aquesta actualitat d'aquest inici de temporada. Justament demà a Caixa Fòrum s'inaugura una exposició que es diu La passió pel dibuix de Poussin a Cézanne, grans mestres de la col·lecció Prat. No sé si hi ha alguna vinculació, és a dir, no sé si a través d'aquests grans dibuixants francesos tu també has trobat una manera d'expressar-te, és una cosa llunyana, t'interessa especialment també tot aquest període històric?
Home, de Poussin a Cézanne jo no hi entro, però la veritat és que és un tema que m'interessa, que com saps ja més se'm nota perquè se'm veu, se'm ve el plomero, el dibuix és una de les meves passions, per tant aquesta no me la perdré.
Hi ha una altra també que ja pots visitar avui mateix, perquè ja fa uns dies que s'ha inaugurat, que és aquestes noves sales, la remodelació de nous espais, nous àmbits del MNAC, els espais d'obra gràfica. Saps que per qüestions de conservació d'aquestes peces, per la llum i la fragilitat del propi suport tècnic, que és el paper, s'han d'anar variant també, s'ha d'anar variant la composició de les sales, cosa que permet, d'una banda, que la conservació sigui idònia i que també nosaltres puguem com reveure, revisar més de 100.000 obres que hi ha justament en el fons dels seus espais també, del MNAC.
Entre altres, una gran quantitat dels retrats que el Casas es va dedicar a fer a la burgesia, la intel·lectualitat i la bohèmia de Barcelona de finals i principis de segle. Sí.
Parlem de Casas, justament, parlem també de Juli González i parlem de Rossinyol. Esclar, són grans homes, grans pintors, grans artistes, grans dibuixants. Tampoc no sé si hi ha algunes vinculacions, almenys en el teu passat històric, que en algun moment hagi pogut servir també el traç d'aquests artistes.
Si he copiat el cas, és el Rossinyol. Sí, sí, tot el que he pogut, hi ha Julio González, hi ha molts més. I penso seguir copiant-los. El lloc que ocupen el Rossinyol, i sobretot el Casas, a dintre de la història de la pintura europea, és injust. El Casas és un artista fonamental. El Julio González és diferent perquè Julio González ja el té al seu lloc. És el pare de l'escultura en ferro, té molts deixebles i està reconegut. Potser no tot el que s'hauria de reconèixer, però el lloc del Casas és injust. Se'l té com un artista més d'una època, se'l compara, el Robert Hughes el compara amb l'Steinlen, amb el Fohan, amb dibuixants francesos que eren correctes però que no tenen el geni del Casas. El Casas era fantàstic. I el Rossinyol, el que passa és que era un totterreny que igual escrivia, que pintava, cantava, que ballava, que liava coses i era un tio universalment admès com el tio més simpàtic de Barcelona, excepte per la seva dona, que com que ella el tenia a casa, molt sovint aquests tios que són tan simpàtics a la punyalada després arriben a casa i són més aviat depressius. Però a la punyalada es veu que era un tro.
El que passa en Casas passa amb molts altres artistes catalans. De situacions similars, altres artistes internacionals aquí han tingut una valoració molt més baixa.
Que siguin tan bons com a Casas és que no n'hi ha gaires, ni aquí ni a fora. Quedi clar que el Casas és un fora de sèrie.
Has parlat de copiar Juli González, copiar Casas, copiar Rossinyol. Has fet servir una paraula potser molt directa.
I
es pot parlar de còpia directa o de...
I copiar Astèrix i copiar moltes coses. Et passes la vida copiant. És molt divertit, és molt estimulant. I algú diu que el Picasso va dir una vegada, no ho sé, perquè se n'han dit tantes coses de les que suposadament va dir el Picasso, però diuen que Picasso va dir «Sé tan fàcil dir que no ho fes dissolament, és copiant com arribes a tu mateix». I alguna cosa de veritat té això. El que està claríssim que és esterilitzant és tenir por de copiar. el no fer això, perquè ai, ara pensaran que estic copiant el Mariscal, o estaran pensant que estic copiant l'Amèrica Sánchez, tira, tu copia i passa per sobre.
S'acaba
en canvi, al Picasso, el que li passava era al revés. Els copiats tenien por que anés al seu estudi, els hi copiava i després ho traien millorat i deien, tu estàs copiant del Picasso, xaval? O sigui que això és el que s'ha d'ambicionar.
S'acaba algun dia aquest procés de còpia? O no s'acaba mai? Forma part de la pròpia existència?
Jo crec
que no. De la formació de les persones i dels artistes? No s'acaba mai?
No, jo crec que no. Si s'acaba ja t'ho diré, perquè tu i jo som com Filemón i Baltis, portem 20 anys aquí entrevistant-se.
I 20 més, potser. Claudi, introduïes el tema del paper i la fragilitat per tota aquesta reestructuració del MNAC i potser parlar de paper és parlar de la matèria prima, no?
Sí, perquè més dels noms,
és parlar
també, dèiem, aquesta fragilitat del suport tècnic del paper, tu has triat justament aquesta matèria, com la defensaries? Perquè, esclar, segons com, comparada amb la gran pintura, l'oli, sempre el paper ha tingut un paper molt menys important, fins i tot rebutjat per moltes persones.
Dient senzillament que s'exagera moltíssim la fragilitat del paper, es sobrevalora moltíssim la duració de l'oli i de la tela, que jo treballo sobretot en paper, i a més treballo en papers japons, que són com papers de fumar, i que el paper protegit, com s'ha de protegir un paper, dura tant o més que l'oli. I de fet, fa molts més anys que es treballa en paper que en oli, i fa molts més anys que es treballa en aquarela que l'oli, que és un invent relativament recent, que no té ni 6 segles. És una cosa que encara no està comprovat si funciona en aquarela. Tira que el d'Altamira ja era en aquarela, o sigui que aguanta, m'entens? Per tant, jo crec que s'exagera una mica aquesta cosa de la fragilitat del paper, de les tintes. No crec que l'aquarela sigui més fugaç que l'oli, ben tractada.
De fet, em sembla que estem vivint un procés també de reivindicació d'aquests espais menors, dits entre cometes menors, d'aquestes obres menors dels artistes. Es coneixia sobretot la seva obra més consistent, oli, com dèiem, sobre tela, i ara justament s'està valorant aquesta part amagada, moltes vegades oculta, perquè tampoc no interessava prou en un moment determinat, i ara estem justament trobant la veritable essència dels artistes veient allò que feien sobre paper, les coses més àgils, més immediates, més sinceres, més espontànies, no?
Jo crec que entre els professionals sempre hi ha hagut un gran respecte pel dibuix i pel paper. El que passa és que per raons de conservació, no perquè el paper sigui més fràgil, sinó perquè els papers es llançaven, no es guardaven, no hi havia un mercat dels papers. Els coneixedors de veritat sí que ho valoraven, però era realment una exigua minoria. Per tant, això, doncs mira, estava en un calaix i quan es moria el mestre i els deixebles s'ho polien, doncs s'ho polien i desapareixia. Però jo crec que els professionals i els amateurs sempre han tingut una idea molt clara de què és exactament el valor d'un dibuix, que permet moltes menys trampes que la pintura.
Veiem dibuixos al MNAC, veiem aquests papers també, i dibuixos a Caixa Fòrum, veiem el cartell de la Mercè arreu, segurament a partir d'ara, que es veurà a molts llocs de la ciutat, i veiem els papers pintats, tintats
i penjats
a la galeria quilòmetre 7 del Perico Pastor, justament fins al dia 16 de setembre.
Exactament.
I veiem també aquesta similitud que tens tu amb tot el món oriental, perquè estem parlant de paper Japó, de tinta xinesa, que estem parlant amb una persona que té també certs trets facials que semblen recordar orígens orientals. No sé si els tens, Perico.
No.
No els has sentat mai en tu mateix. Amb la Txell ho comentàvem, no? Sembla que té alguna cosa oriental en la seva... en la seva cara. No,
el més oriental que veig és la blusa de la Txell avui. El teu és una mica hawaiana, però jo, escolta, jo vaig del país 100%.
No, més que res.
Soc mig d'aquí, mig suís, però oriental... Sí. Bueno, si tens en compte que Suïssa està una mica més a l'est, doncs sí, però... No, a part d'un gran amor per l'Orient, per la cal·ligrafia, pel dibuix, pels gravats sobre fusta japonesos, i per la concisió i la simplicitat i la rapidesa que permet el paper... i el gust dels materials. El que m'ha portat per aquest mal camí del paper i de la tinta i del pinzell és el gust per aquests materials, i és una cosa que em té enganxat.
Un camí que t'ha portat també, que anem a la galeria quilòmetre 7 de Saus Camallera. Potser hi podries haver exposat en altres ocasions abans, perquè sabem de la teva amistat ja antiga amb la persona que dirigeix aquest espai, que és també pintor i escultor José Luis Pascual.
El José Luis Pascual és un artista complet i vam exposar junts a la René Mitras. De fet, quan jo vaig començar, la primera exposició que vaig fer a la René Mitras, que va ser la que al cap d'un any va provocar que em cridessin per fer el cartell de la Mercè, Va ser una exposició que va funcionar molt bé, vaig veure per primera vegada 4 duros, i amb un d'aquests 4 duros el que em vaig comprar va ser un quadret del que es posava després meu, que era precisament el José Luis Pascual, quadret petit d'un ocell que encara guardo. Em vaig sentir com si fos realment com un col·leccionista, com un mecenes.
Els oients a la nostra pàgina web i que té fem apucat no només tenen penjat aquest cartell de la Mercè, sinó també aquests, entre cometes, guerrers de Xi'an, perquè de fet guerrers no ho són, però Xi'an és com s'anomena l'obra.
No?
Hi ha diverses fotografies i si la gent no s'ha acostat a quilòmetre 7, com a mínim podran fer un tastet aquí a la nostra pàgina web.
I és només un tast d'un projecte molt més ambiciós que està fet en el Perico Pastor.
Sí,
és una mostra del que serà finalment això també, no?
És la primera mostra. És una cosa amb la qual he estat treballant des de fa 3 anys, s'han anat fent així amb el dia a dia de l'estudi, no he fet mai més d'un, i han passat molts dies evidentment sense fer-ne, però la idea és sempre la mateixa, és fer personatges variats però sense buscar una gran expressió ni un gran moviment, sempre drets, tamany natural i de vegades més grans, perquè de fet fan 2 metres i pico, i sempre mirant a càmera amb la idea de penjar-los com estan penjats ara, però primera vegada es van fotografiar l'any passat pel Cultural de l'Avantguàrdia, però la primera vegada que es fa un muntatge així amb galeria ha sigut ara, i la idea és donar una mica la mateixa sensació que l'exèrcit de Xi'an o que les delegacions que han viatjat arreu del món, com el Guggenheim, com el Fòrum, que sempre venen allò 10 o 12, aquesta sensació que donen de que són molt emotius sense intentar ser-ho, perquè no són massa expressius, i són molt individuals sense que hi hagi una recerca de buscar aquesta individualitat.
Ets un home ràpid treballant, es veu la teva pinzellada àgil, però a la vegada treballes molt, tens moltes coses entre mans, tens aquesta exposició, tens el projecte d'aquests guerrers de Xi'an, encara que s'ha d'acabar.
Sí.
Aviat presentes també les il·lustracions de la Bíblia, d'Enciclopèdia Catalana.
Sí.
Suposo que és un projecte també
mamut,
magnífic,
mamut.
En tots els sentits.
Ha sigut una capbussada d'un any amb un llibre que és el llibre més dur que he llegit mai. Té parts, té de tot. Té horror, poesia, mística, codi penal, codi civil, profecies, sexe, suposo que droga, però no sé quina gastaven, violència, de tot. I la veritat és que ha sigut una gran experiència, ha sigut absolutament extenuant, perquè al final han acabat cansadíssim, però ha sigut, ja dic, una gran immersió i ha sigut una feina somiada per un il·lustrador, perquè realment, a més, és un llibre, el que em va seduir del projecte aquest és que la Bíblia és un llibre que permet, inclús demana, que vagis des de l'abstracció fins a la figuració.
Bueno, i això és el que encara, Perico, perquè hagis pogut fer també aquesta instal·lació, que es veurà públicament a partir del 18 de setembre al Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, que es diu Gota a Gota, una instal·lació de Perico Pastor. Són rajoles amb cares molt senzilles, de fet, en una piscina. Això és un marc realment especial, particular,
sí, original. Això és el que, els anglesos diuen serendipity, que vol dir, es tradueix més o més com casualitat. Aquest és un altre d'aquests projectes amb els quals he estat treballant d'aquesta manera durant un parell d'anys. La idea de fer sobre una superfície, que és com la d'una rajola de 25x25, unes cares, però bueno, ja veieu vosaltres el que són aquestes cares, que és...
Sí, sí, ara mateix els oients ho veuen a través de la webcam i hi ha una fotografia correcte penjada.
Això, un 6 i un 4 i aquí tienes tu retrato. És a dir, buscar la mínima expressió del que fa una cara. Quins són els 5 trets de pinzell, els 5 traços de pinzell que fan que això sigui una cara. I això, repetir-ho com els guerrers de Xi'an, amb 350 rajoles, sense buscar la individualitat, però sapiguent que són com gotes d'aigua. Totes semblen iguals i no n'hi ha dues que siguin iguals.
Doncs moltíssimes gràcies al Perico Pastor per haver vingut aquesta nit en directe al Cabaret Elèctric, exposició al quilòmetre 7 i més tard aquí al Col·legi d'Aparelladors. I Claudi Puigades, fins dimecres vinent.
Gràcies, fins dimecres.
Que vagi molt bé.
Bona nit.